La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diego de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir con un aniversario. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Hola, Enrique. Esta semana fa 25 años de la muerte de Guillem Agulló, un assassinat feixista que las maquinarias del Estado van dejar impune. Ese mateix Estat que ara, 25 anys després, condemna i castiga les paraules, les cançons i la desobediència pacífica. I mentrestant, el feixisme queda impune. I mentrestant, també, així, un grapat més de veïnes de València s'han despertat amb una carta a la bústia informant-los que han d'abandonar la casa on viuen des de fa 5, 10 o 20 anys. El capitalisme, el neoliberalisme ens expulsen de casa. I mentrestant, el feixisme queda impune. Esteu al Déu de Santa Teresa. Benvingudes, benvinguts a la València Zombi. Bona vesprada a totes. En el programa d'avui començarem amb l'entrevista que ens portarà David Estal i ens presentarà a Roser Colomar, coordinadora d'activitats del projecte Identitat. Després continuarem amb la secció Lletres a València, amb el company Josep Martínez. A continuació, Adelí Martínez ens portarà les músiques d'un país clandestí i acabarem, com sempre, amb la programació que trobarem els propers dies a Sin la Casa. Així, com hem dit, comencem amb l'entrevista. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Aquesta vesprada ens acompanya Roser Colomar, ella és de València, en concret de Benimaclet, va néixer l'any 1988. Ella és, sobretot, coordinadora d'activitats del grup Identitat. És llicenciada en comunicació audiovisual i també té un màster en gestió cultural. Amb ella anem a parlar aquesta vesprada de ciutat, vores urbanes, cultura i d'espais zombis, no us assusteu. Bona vesprada, Roser.
Hola, bona vesprada, David. Gràcies per convidar-me al programa.
Per a començar, què és el projecte Identitat?
És un projecte d'art i espai públic que està actiu des de finals dels 90. La direcció del projecte és de Ramon Parramon. Al llarg de la seva trajectòria ha treballat en espais híbrids entre l'art, l'espai social, associatiu, arquitectura, sociologia i uns certs àmbits que es poden relacionar de forma directa o indirecta amb les pràctiques artístiques contemporànies.
Tinc entès que has estat vivint a Barcelona i suposo que ha sigut el moment en el que t'has trobat amb el grup Identitat. Com ha sigut això?
Jo vaig arribar al col·lectiu Identitat a través d'un programa que es diu Emplea Cultura, que és una fundació del Banc Santander. Aquesta forma de contractació posa en relació a professionals de l'àmbit cultural i organitzacions de tamany xicotet o mitjà, però que en tot cas estan sol·licitant ampliar-se. Llavors ens vam conèixer a través d'esta plataforma i no havíem treballat mai junts, vam començar a col·laborar i això va ser fa al maig de 2016 i fins ara doncs estic allà qualificada en la coordinació junt a altres companyes que també estan en aquesta feina. És una coordinació bastant expandida que portem entre unes quantes.
Del tema que anem a parlar esta vesprada són dels espais zombis. Què vol dir espai zombi?
Un espai zombi és un àrea no tant territorial, sinó també un espai social i de relació. O sigui, és un espai físic i un espai humà i social que es produeix en conseqüència a unes polítiques territorials que potser es fagociten entre si, acaben sense materialitzar-se finalment, estan dissenyades des d'interessos privats o des d'interessos públics, però que no tenen en compte les dinàmiques del territori, etc, etc. Llavors el que passa amb un espai zombi o un espai en procés de zombificació és que viu de forma desencaixada o no es relaciona de manera fluida o no té en compte les relacions urbanes i socials que hauria de tindre un espai urbà i habitable.
Zombi és un terme que heu acuñat vosaltres o ve d'alguna teoria en concret?
El terme espai zombi l'han activat principalment Gaspar Maza, que és antropòleg, i Ramon Parramon, que és director d'identitat, que és artista visual. Ells porten treballant en esta línia de projectes, crec que des de l'any 2012, 2011, 2013, per ahí. Hi ha pues, molta bibliografia i molts agents i persones que treballen al voltant d'aquestes conseqüències territorials, i l'espai zombi pues, sí que és una línia de treball més abanderada per identitat des de fa bastant temps.
Amb la idea aquesta d'explorar llocs i crear narratives, fareu ara a València un taller el proper dia 20 i 21 d'abril. D'on ve aquesta idea? Si ha hagut algun antecedent abans?
Sí, anem a fer un taller que, com bé has dit, es diu Espai Zombi València Sud, explorar llocs, crear narratives, i és un taller que fem en una geografia com és la de la ciutat de València, que té molt de procés de zombificació, o si més no té molts espais zombi, que la nostra intenció no és desvetllar-los en esta entrevista ara mateix, perquè suposadament volem que sigui un poc sorpresa, però a la nostra pàgina web, que és www.identitat.net, hi ha algunes pistes que segur que les persones de València poden saber exactament per on van els tiros. L'antecedent és el propi projecte d'Espai Zombi aplicat a diverses ciutats que tenen front marítim, especialment, com són, per exemple, Venècia, Palma de Mallorca, Barcelona, Badalona i València, perquè ara estem aquí fent este taller. El front marítim i les ciutats mediterrànies pateixen un procés una mica similar, tot i que hi ha especificitats en cada geografia, però al final és un model de ciutat i de planificació urbana i social derivada d'un moment de turisme, un moment d'expansió del boom immobiliari, postcrisi, que tenen molts trets en comú i que es pot traçar d'alguna forma un recorregut entre aquestes ciutats que tenen a veure amb l'espai zombi.
I en concret, Roser, l'activitat que desenvolupareu a València, en què va consistir? Quines són les qüestions que se van a desenvolupar?
Doncs serà una activitat de 2 dies de durada i després una presentació de resultats. En el primer dia intentarem aterrar una mica el concepte de l'espai zombi. El primer dia ens acompanyaran Gaspar i Ramon, com deia abans, són els que han estat treballant aquesta línia des dels inicis, i intentarem fer pues, un aterratge, una conversa sobre els referents i veure quins aspectes de l'espai zombi es poden aplicar a altres ciutats mediterrànies i en concret a València. Després farem una ruta per uns espais que hem detectat en col·laboració amb Anaïs Florín, que és artista visual i que ha estat involucrada en aquest procés d'investigació per a realitzar el taller, i serà per la zona de la València Sud. En aquest recorregut ens acompanyaran perfils d'entitats socials, arquitectes, sociòlegs, en fi, artistes, que aportaran una mirada situada des de les seves perspectives sobre l'espai que estem recorrent. I després hi haurà una conversa amb projeccions audiovisuals, que és una activitat que es farà en la Fundació La Posta. Ens acompanyaran persones del món de l'audiovisual, com són Miguel Ángel Baixauli i Joan Alamar, de l'arquitectura, com és Julia Pineda, que forma part d'un grup de creació, que és un col·lectiu d'arquitectes enfocats una mica a l'espai urbà. La mateixa Anaïs, des d'una perspectiva més d'artista visual, i Ramon i Gaspar també, doncs, des del punt de vista d'identitat i de l'espai zombi.
Aquest és un taller obert. Imagineu que s'apunta gent, quines disciplines, quanta gent?
Sí, és un taller obert, però la primera part sí que necessitem una inscripció, perquè la intenció és fer un fanzine o recopilar els resultats, i si en són moltes és impossible poder canalitzar-ho. Pues hi ha una inscripció a través del nostre web, i després la conversa i l'audiovisual, que és el dissabte a les 6:30 en la Fundació La Posta, sí que és obert. Qui vinga i qui li interessa la temàtica, doncs podem fer un debat obert, una conversa i veure una sèrie d'aspectes que estan relacionats amb el procés de zombificació.
Aquest taller tinc entès també que ha comptat amb la subvenció, amb el recolzament de la tercera convocatòria d'emergents de la Universitat de la Nau. És així?
Sí, sí. És un taller que vam presentar a la convocatòria d'emergents, i ahir a lo loco vam dir, mira, nosaltres no som un col·lectiu associatiu així, però era una convocatòria oberta i ens van donar el suport.
Ara anem acabant, voldria preguntar-te també per una altra vessant fan teua, que ens agrada molt. De fet, el nostre company Josep n'és fan també, que és Cumpleaños en el Bloque. Què és això?
Cumpleaños és un projecte que porta en col·laboració amb dos persones més, que són Valeria Reyes i Clara Genjo. És un projecte que el que intenta és plantejar-nos de quina forma els blocs de vivenda domèstica tenen un passat, es relacionen amb els seus inquilins i es transformen amb el temps. I llavors intentem trobar un bloque. Aquest projecte va sortir a Madrid, i a Madrid es diuen bloques, aquí a València diuen finca. Pues una comunitat de veïns que estigui propera a complir una certa quantitat d'anys, pot ser 100 perquè és un número redó, però pot ser un altre. I el que fem és investigar en els arxius públics tota la informació corresponent a aquestes vivendes i en els seus arxius socials, des dels comerços fins als veïns que hi ha, i intentem recopilar tota la informació i plantejar un poc la teoria de que un espai de vivendes és com una persona. Pues naix, creix, té una sèrie de companyies al llarg de la seva vida, realitza una sèrie de funcions i pot ser mort en algun moment. I aquest cicle de vida domèstica és el que volem reivindicar. La història en minúscules, que en realitat és la que fa en realitat la història de veritat.
Efectivament, de fet, fa poc que jo llegia també sobre aquestes qüestions de les històries anònimes, que són les més valentes i les que menys es narren. Jo crec que vosaltres esteu precisament donant veu i narrant aquests espais a les vores que semblen inhabitats, o inclús les finques, que són espais molt habitats i que al final conformen tota la ciutat. En ambdós projectes destaca molt també la cura amb la il·lustració, la identitat gràfica, tant en espais zombis com en Cumpleaños en el Bloque, on col·labora la il·lustradora Ana Peñas. Això és a propòsit. Entenc que n'hi ha una voluntat d'acostar-se a la gent també a través del mitjà gràfic.
Sí, sí, en identitat hi ha una línia gràfica dels seus inicis que sempre intentem actualitzar però mai abandonar, perquè té a veure amb la ciutat, encara que es mostren espais o imatges de la ciutat que no són agradables a tothom, o que són paisatges que potser des d'un punt de vista de marca ciutat no estarien tan difosos. I pel que fa a Cumpleaños en el Bloque, també és veritat que Ana Peñas, que és una gran amiga, ens va fer la imatge del projecte i ens va fer una il·lustració final d'una acció que vam fer amb una comunitat de veïns. En les accions que fem també intentem mantenir aquest aspecte domèstic, però domèstic ampliat. És com una forma d'apropar-nos al treball, a la manera d'investigar. O sigui, nosaltres diem que tenim investigació domèstica. És com igual quan comences a remenar armaris sense cap rigorositat, però que al final és una forma d'investigar també.
Roser, encantat, i la veritat que molt interessant el projecte que ens has contat aquesta vesprada. Recordeu, Espais Zombi i València Sur, explorar lugares, crear narratives. Tindrà lloc el 20 i 21 d'aquest mes, encara està la inscripció oberta. Doneu-se pressa perquè queden poques places. Amb Roser hem parlat aquesta vesprada d'habitar, de paisatge urbà, de ciutat, de cultura. Bona vesprada, Roser, i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i espero veure-vos en el taller o en altres accions que estiguin per vindre.
Josep Martínez, el toca tu ara amb les lletres a València. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rosa. Recuperem la secció de lletres a València, tot i que avui, en realitat, les dues recomanacions que farem estan molt relacionades amb Cumpleaños en el Bosque, l'experiència que ens acaba de comentar l'entrevistada. Per un lloc hi ha un clàssic dels anys 70, que és La vida manual d'ús, de George Perec. George Perec va ser un dels cofundadors, junt a Raymond Queneau, del grup Ulipo, un grup que es dedicava a experimentar, a fer xocs amb la literatura. En concret, La vida manual d'ús és una novel·la gruixuda, que explica les vides presents i pretèrites de les nombroses persones que habiten o han habitat un antic edifici parisenc situat en el districte d'Esset. En total es relaten més d'un centenar d'històries, i aquestes històries abasten en conjunt un temps comprès des de 1833 fins a 1975. està editada en castellà per Anagrama i en català per Proa. I també volíem parlar-vos, en realitat, una novel·la, perquè és una novel·la molt curta, de Manuel de Pedrolo, que es diu Domicili Provisional, és de l'any 1953, la podeu trobar a Edicions 62, i en aquest relat Manuel de Pedrolo explota les possibilitats literàries que ofereix l'ambient de promiscuïtat propi d'un pis de rellogats, una vivenda ultra explotada que ve a ser domicili obligat per a molta gent que no tenia una altra residència possible en l'època grisa i miserable de la postguerra espanyola. Tot i ser una novel·la realista, amb moments molt cruels, també és una novel·la molt divertida i amb un punt de paròdia interessant. Volíem aprofitar per a dir-vos que enguany és l'any Pedrolo, es celebra el seu centenari, el centenari del seu naixement. Hi ha un fum d'actes per, sobretot a Catalunya, i diverses editorials, entre elles la valenciana Sembra Llibres, ha recuperat alguna de les seues novel·les. Sabeu que Pedrolo era un autor molt prolífic. Molts de vosaltres coneixereu el Mecanoscrit del segon origen, però pues recomanem també, encara que siga per això, perquè les ha publicat una editorial valenciana, per una banda Acte de Violència i per una altra Milions d'Ampolles Buides. I també, per acabar de rematar-ho, Sembra Llibres ha publicat una biografia a càrrec de Belsabala, que es diu Manuel de Pedrolo, La llibertat insubornable. Vaja, no teniu excusa enguany, almenys, per endinsar-vos en un dels més grandíssims autors de la literatura catalana del segle XX.
Bona vesprada, Adelí Martínez. Comencem amb les músiques d'un país clandestí.
Hola, Rosa. El trap és una mescla de hip-hop i música electrònica de ball amb una gran popularitat entre la gent més jove. I a les modes, en lloc de repudiar-les, se les ha d'observar i donat el cas de formar-les, adaptar-les i satiritzar-les. Tot això per a dir que, acabades les falles, han irrompit per sorpresa els Looney Tunes, una gang de trap en valencià, presentant el seu primer tema en Folles no falles. La cançó i el videoclip han estat produïts per Warming Impact Studios i són una passada de rosca sense prejudicis, on els dos components de la banda, Lil Looney i un Tunes, fan segons per a les seues músiques de fantasia i dibuixos animats i un poc el que els dix de la massa escrotal. Donem-li el play i escoltem sense prejudicis en Folles no falles. I atenció, que els Looney Tunes van sobre la marxa, però amenacen que tenen bon tall de material que aniran amollant.
Ya no son falles, son valles, no folles, cabro, pues te fas cuatro falles. Arriba en el uni y el tunes, con diguen en el mayes, no te desmayes. Si te vas a casar, te cago en los bragues. Te churé que no hay ningún sabrá con fallo pa' clavar y gastar este barres. Ya no te barres.
En una mayo la agarre, en la otra dispare, en la te voy así, voy yo remate. Tú pa' mí eres un empate, una desperta per la cuatre. Barrio fallera, yo di la fallera, mayor de cabaca en el yate. Jalan brownie de chocolate, y se sacudirá ese huacte.
Tendencias, doble tenis, notch.
Estaba claro.
Loco, no va a faltar nada en falles. Miguel, Seagal, Sancho, se tampoco. Pavo, real, peña, fese, rayes.
Tendencias, doble tenis, notch.
Estaba claro.
Loco, no va a faltar nada en falles. Miguel, Seagal, Sancho, se tampoco.
Pavo, piedra, piña, fese, rayes. 1, 2, 3, el 23. No un puñal de la parajeta. Si piensa por el que sale fresh. No vais de guay ni de postureta. Mira que guapa y que sexy que está la puta más que está, wey. Ahora que ya no son falles y mato son mis pirotecnics.
Que tío, lo que está termino, vol dir que sigue Katy Perry. Si va a echar la crida y que te son, suelen me fichar hasta la Sony. 1, 2, 3, pinche a la Crest.
pata con chavo en la bicicleta. Yo tengo power, no peca ni wey. Es porque eso te vale la que me trae.
Tendencias doble de Nick. Loco, no va a faltar nada en falles. Miguel, Seagal, Sancho, Satan, Buck. Pavo, Real, Peña, Fence, Rayes.
Tendencias doble de Nick. Loco, no va a faltar nada en falles.
Continuem amb la programació que tindrem els pròxims dies ací a Carrer Volta. Avui mateix, divendres dia 13, hem inaugurat l'exposició Projecte Dismetria de Nanopia, que la podreu trobar a la sala d'exposicions. I també al bar contem amb una nova exposició de Marta Marit, Zodíac en femení. És una exposició d'il·lustracions del Zodíac, representat per dones. A les 8 tenim una actuació, concert Hora Marítima, i l'aportació és de 4 euros. Demà, dissabte dia 14, a les 9 del matí, tenim una formació, la formació de les jornades hispanofranceses de psicomàtica perinatal e infantil. A les 8 i mitja de la vesprada, també demà dissabte, tindrem un teatre, l'Impromaclet, teatre d'improvisació. Torna a Carrer Volta el divertidíssim espectacle d'Impromaclet, amb la seva màgia instantània i el seu estil àcid i divertit. L'aportació és de 3 euros. El diumenge 15, a les 8 i mitja, tornem amb una activitat de senderisme. El senderisme a Ain Pic de Benalí, a la Serra d'Espadà. L'eixida serà a les 8 i mitja a l'Avinguda d'Aragó, davant del camp de futbol del València. La ruta és d'una dificultat mitjana i d'una durada aproximada de 3 hores i de 11 quilòmetres. Per a apuntar-vos, cal enviar un correu a collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut serà de 2 a 4 euros. També vos podeu apuntar per telèfon al 96 39 22 088. El mateix diumenge dia 15, a les 6 de la vesprada, tindrem el teatre, obra Miedo por venir, de la companyia A Tiro Hecho. Este acte està marcat des de la setmana per la llibertat d'expressió i organitza No callarem València. El dimecres 18, a les 7 i mitja, tenim la presentació del llibre La noche que los Beatles llegaron a Barcelona, d'Alfons Cervera, amb la participació de l'autor i de Carles Dolç, urbanista. El dijous dia 19, a les 8 i mitja, tindrem una actuació musical del grup Criatures. Aquesta entrada serà gratuïta amb taquilla inversa. Recordar-vos també que el dissabte dia 21, a les 6 de la vesprada, tenim la tradicional manifestació del 25 d'abril a la plaça Sant Agustí. I per acabar, el divendres dia 27, a les 8, tenim Poesia per la Revolta. Maria Isen presenta Sostre de Carn, segon premi Francesc Garriga de Poesia, coeditat per Adia Buc, Cafè Central i La Breu, amb la participació de l'autora i de Guillem Gavaldà, primer premi Garriga, i els editors Pau Sánchez, Toni Clapés i Esther Andorra. Continuem amb els tallers permanents que tenim a ser Carrer Volta a càrrec de Josep Martínez.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Moltes gràcies, Josep, i ara sé que tens unes paraules preparades per a la gent que ens escolta més enllà del territori valencià.
I avui volem convocar-vos també a una altra concentració. Abril és un mes de llibres, però a València almenys també és un mes de manifestacions, concentracions, d'estar al carrer, en concret este diumenge 15 a la 1 a l'Estació del Nord. Hi ha una concentració en solidaritat amb Catalunya i per l'alliberament dels presos i preses polítiques. Y por eso hoy queríamos aprovechar para dirigirnos a la gente que nos escucha más allá del territorio valenciano. Porque nosotros desde Carrevolta, como valencianos solidarios con nuestros hermanos catalanes, queremos hablaros a la gente que nos escucha en Asturias, Burgos, Salamanca, Sevilla y Toledo. Frente a las legítimas aspiraciones del pueblo catalán para decidir su futuro, el gobierno español, el poder judicial y hasta la jefatura del Estado han puesto todos los mecanismos posibles para impedir este derecho. Presos políticos, violencia policial indiscriminada, detenciones por terrorismo, a personas que cortan carreteras o levantan peajes de las autopistas, acciones idénticas a las que hemos visto en centenares de ocasiones, en muchas jornadas de huelga, censura, etcétera. No es la causa independentista la que os pedimos que apoyéis. Ahora mismo, en el, entre comillas, conflicto catalán, lo que está en juego es o consolidar las libertades y los derechos civiles que hemos alcanzado o retroceder 40 años, cuando la dictadura daba sus últimos colotazos. Esto no va de banderas, esto no va de nacionalismo, esto va de democracia, de dignidad y de respeto. Como ha expresado el escritor Isaac Rosa, esta era la única palanca a corto y medio plazo para provocar cambios en España, siempre que la izquierda española lo viese como una oportunidad. No ha pasado y aquí estamos. Por eso os decimos, no miréis para otro lado.
Moltes gràcies a totes. Simplement recordar-vos que com començàvem el programa d'avui, esta setmana ha fet 25 anys de l'assassinat de Guillem Agulló i demà dissabte a Burjassot hi haurà una manifestació per a dir-los que no oblidem i que seguim ahí, seguim amb Guillem. Moltes gràcies i fins a la propera.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte d'Aragó. el sant, la mona xita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belis,